Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem mitja hora de ràdio amb actualitat i anàlisi per a tots vosaltres, amics oients. Ens disposem a repassar primer de tot l'actualitat, després entrevistarem Toni Picó, advocat i membre de l'equip de relacions amb les Corts de la patronal COE. I és que aquesta principal plataforma d'empresaris a l'estat espanyol ha pactat amb l'altra part dels agents socials, els sindicats, Comissions Obreres i UGT i el govern espanyol, que es puguin continuar mantenint els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de setembre. Els sindicats i la patronal han acceptat l'última proposta que l'executiu va presentar aquest dimecres a la taula de diàleg social. Aquesta, de fet, és la notícia de la tarda. Amb aquest mecanisme s'ha evitat que milers de treballadors hagin passat a l'atur i, finalment, s'ha pactat un document perquè continuïn les mesures de protecció. Les condicions no són les mateixes que fins ara, però després de diversos intents, govern espanyol, sindicats i empresaris han trobat una fórmula. Demà divendres, el Consell de Ministres Extraordinari aprovarà el Reial Decret amb la pròrroga. Segons les primeres informacions, en l'acord entre agents socials i govern hi ha novetats com ara que les empreses que encara no han tornat a l'activitat puguin mantenir els ERTOs de força major i de manera total. El Congrés dels Diputats ha aprovat el decret llei de nova normalitat, text que posa les bases en matèria de seguretat i higiene que s'hauran de respectar per reduir el risc d'una segona onada de coronavirus. A partir d'aquest manual d'instruccions genèric, les comunitats autònomes poden fixar altres aspectes, com ara la regulació dels aforaments. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat que és un decret essencial per seguir mantenint el virus sota control. Ha afegit que són mesures necessàries proporcionades, elaborades amb la participació de les comunitats autònomes i, per tant, amb alt grau de consens. La convalidació del decret ha tirat endavant amb els vots favorables del PSOE, Unides Podem, el PP, Ciutadans, el Partit Nacionalista Basc, Més País, el Partit Regionalista de Cantàbria, la Unió del Poble Navarrès i Coalició Canària, 265 en total. I han votat en contra Junts per Catalunya, Esquerra, Bildu i Vox, així com 5 diputats que s'han abstingut, entre ells la diputada de Compromís. El decret, que es tramitarà com a projecte de llei, dibuixa els aspectes tècnics de com ha de ser la rutina ciutadana post-Covid, d'una banda per recuperar la vida normal i de l'altra per prevenir els riscos de transmissió mantenint sota control l'expansió del virus. El text fixa una distància de seguretat entre persones d'un metre i mig i, si no és possible, l'obligació de dur mascaretes alhora que dona les pautes per seguir amb mesures de prevenció, controls sanitaris, detecció precoç i vigilància epidemiològica. Caldrà portar mascareta als mitjans de transport, incloent-hi els cotxes, en el cas que els ocupants no convisquin al mateix domicili. Suposant que no es porti mascareta o allà on sigui obligatori, la multa pot arribar als 100 euros. La vigilància, la inspecció i el control pertoca a les comunitats autònomes i als ajuntaments. I una altra votació que s'ha fet avui al Congrés dels Diputats és per aprovar el suplicatori perquè el Suprem pugui procedir penalment contra la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La votació ha tirat endavant amb el suport del PP i el PSOE, així com de Vox, Podem i Ciutadans, entre altres grups, i ha posat en evidència un cop més la divisió de l'independentisme. Junts per Catalunya ha votat en contra, però Esquerra i la CUP han optat per no participar en la votació. També s'hi ha absentat Bildu. El cas que afecta Laura Borràs investiga una suposada pràctica fraudulenta quan ella era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. El Suprem ha hagut de demanar al Congrés que aixequi la immunitat a Borràs per poder jutjar-la pels delictes de frau a l'administració, prevaricació, malversació de diners públics i falsedat documental. El debat s'ha fet a porta tancada i amb la limitació presencial del 50% dels diputats. Borràs ha pogut intervenir durant 7 minuts per defensar-se. Parlem d'una tragèdia a Lleida. Un jove ha mort electrocutat avui a la capital del Segrià després d'enfilar-se en una torre elèctrica a l'avinguda de Tortosa, al barri de Pardinyes. El servei d'emergències ha rebut l'avís cap a 2:15 de la matinada. Un veí va veure sortir fum aquesta matinada passada de la mateixa torre i va donar l'alerta. El jove s'havia enfilat a aquesta torre elèctrica d'alta tensió al darrere de Mercolleida, a peu del riu Segre i al costat de les vies del tren. El cos l'han rescatat els bombers i han descartat que es tracti d'un accident laboral. La víctima no està identificada i els Mossos investiguen l'accident. Segons acabem de saber, l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, ha ingressat aquesta tarda a la presó pel cas Palau i ara només queda, entre els condemnats, Fèlix Millet. Està previst per avui mateix que ingressi a presó també l'expresident del Palau de la Música. Les demandes d'ajuda per tractar una addicció al juny han crescut d'un 18% en relació amb l'any passat. Els mesos de confinament en tenen la culpa. Ho recull així un informe del projecte Home Catalunya presentat avui, la vigília del Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. L'ONG diu que els nivells ja s'acosten als d'abans del confinament i avisa que és a partir d'ara quan es començaran a notar els efectes d'una situació com la que hem viscut. El document assenyala que l'acumulació de setmanes de reclusió obligatòria ha provocat que qui segueix un tractament per a les addiccions tingui, per exemple, pèrdua d'hàbits i rutines, manca de motivació, sensació de solitud, augment dels conflictes amb la família i un impuls del desig de consumir drogues, alhora que també un augment del risc de tenir recaigudes. El monestir de Poblet ha reobert aquesta setmana les seves portes a la visita turística, com també va fer ahir Montserrat, tot coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma. A Poblet es fa així des d'aquesta setmana, adoptant totes les mesures higièniques que dicten les autoritats per minimitzar el risc de contagi de Covid-19. Les zones visitables són el claustre, la basílica i les dependències adjacents del cenobi cistercenc, així com el museu. D'aquesta manera ja es pot tornar a gaudir d'un espai declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que porta des de l'any 1150 treballant des del confinament que marca la regla de Sant Benet per la sostenibilitat, el medi ambient, la pau, l'espiritualitat i la cultura. I Daniel Palau i Lino Emilio Díez són nous membres del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Es va celebrar telemàticament dimarts passat l'Assemblea General Ordinària d'aquest organisme, el CPL. Un dels punts aprovats per una amplíssima majoria va ser la incorporació d'aquests dos membres, dos preveres. Daniel Palau és capellà del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, rector de Corbera de Llobregat i director de la Càtedra de Teologia Pastoral Arcabisbe Josep Pont i Gol, entre altres tasques docents i d'estudi de la teologia. Lino Emilio Díez Valladares és religió sacramentí i capellà, rector de la parròquia de Nostra Senyora del Santíssim Sacrament de Madrid. És també professor a l'Institut Superior de Pastoral de Salamanca i va ser membre del Secretariat Nacional de Litúrgia. Forma part també del Consell de FASE, col·laborador de la missa de la publicació, Missa Dominical, i membre de l'equip responsable de Galilea.153. Passen 8 minuts de les 6. De seguida, el pensament del dia. Ens l'ofereix el director d'aquesta casa, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. Et fareix contemplar com aquestes setmanes, minories més o menys nombroses, però certament no gaire il·lustrades, estan dedicant els seus esforços a mutilar, enderrocar o demanar la retirada de monuments a personatges històrics que consideren racistes i o esclavistes. I encara algunes a l'empara de polítics en exercici que en demanen la retirada o simplement que els tirin a terra. Gravíssim. Tots ells haurien de recordar la màxima de Federico Mayor Zaragoza. La història es pot descriure, però no es pot tornar a escriure. És inútil intentar esmenar la plana històrica ja escrita. No podem jutjar els que ens han precedit en les categories del segle XXI ni sentir-nos ni buscar responsables de les seves errades. L'origen d'aquesta nova onada iconoclasta hi ha una protesta justa. El moviment antiracista desencadenat a Estats Units i arreu arran de la tràgica i injustificada mort de l'afroamericà George Floyd. Però com ha passat en la història, les masses són orbes i fàcilment manipulables i el moviment ha sortit de mare. I de l'antiracisme s'ha passat aviat a l'antiesclavisme. I quan es parla d'aquest, on fa referència al del segle XV o al del segle XIX i s'oblida de l'esclavatge que avui, en ple segle XXI, perviu en formes terribles i amagades. Bon dia.
El mirador de l'actualitat.
Quatre minuts i mig i serà un quart de set. El govern espanyol i els agents socials, sobretot els sindicats multisectorials, Comissions Obreres i UGT i la patronal COE, han tancat aquesta mateixa tarda un acord perquè puguin mantenir-se els expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs fins al 30 de setembre. Amb aquest mecanisme s'ha evitat que milers de treballadors hagin passat a l'atur ara i finalment s'ha pactat un document perquè continuïn les mesures de protecció. En parlem breument avui a la nostra entrevista amb Toni Picó, que és advocat, col·laborador d'aquest programa i, d'altra banda, membre de l'equip de relacions amb les Corts de la patronal COE, de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials. Senyor Picó, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Com està després del confinament i en aquest moment també de dificultat i excepcionalitat?
En aquests moments, molt content de poder parlar amb tu.
Gràcies. Amb els oients, també.
Ah, exacte. Però amb tu personalment.
Moltes gràcies.
Després de tant temps de no poder parlar per la pandèmia. No?
Sí. Efectivament, aquí trobem a faltar els nostres col·loquis, però esperem tornar-lo a veure, vostè i altres col·laboradors, aviat.
Així ho espero. Les converses que tenim sempre són molt interessants.
I tant que sí.
Doncs, no podeu fer-ho, no?, en grup, doncs té les seves dificultats, evidentment, en aquests moments, però esperem que ho puguem fer.
Intentem, això sí, seguir informant i aprofundint l'actualitat amb el màxim rigor, i ho fem amb aquesta entrevista, com vostè ja veu, que l'hem enredat per participar-hi, entre cometes. Senyor Picó, què s'ha acordat a grans trets entre el govern i els agents socials per una cosa que segurament era necessària, no?, allargar els ERTOs una mica més fins al 30 de setembre?
Exacte. A veure, primer posar de relleu una cosa molt important, i tu ho has dit, que en realitat el que és important és el diàleg social. O sigui, l'acord tripartit, en aquest cas, entre els sindicats, les patronals, els empresarials i el govern. Aquests tipus d'acords són forts, o sigui, donen fortalesa i donen seguretat, i per tant són molt importants que es continuïn donant en matèria laboral. Primer, posar de relleu això, no? Després, com tu bé deies, l'anterior acord finalitzava el 30 de juny i, per tant, doncs, les mesures que ja venien en aquest sentit de l'estat d'alarma, que s'han ampliat fins al 30 de juny, doncs, necessitaven, per la situació actual, no només sanitària, sinó econòmica i social, doncs, mantenir-se més enllà, no, del temps, i en aquest sentit doncs, acordat allargar amb algunes modificacions doncs, aquest règim especial que es va posar en marxa per l'estat d'alarma. No? És una bona notícia, jo crec. Primer, doncs, com ho deia, perquè és un acord entre patronals, deixa'm dir que no només és la COE,
Efectivament.
També és CEPIME, que és la patronal de la petita i mitjana empresa, per part sindical, doncs els dos grans sindicats, que són Comissions Obreres i UGT, i el govern, no?, en aquest sentit, que és el que ha de legislar, no?, els acords en els quals s'arriben. En realitat, l'acord en qual s'ha arribat doncs, ha sigut, com deia, doncs, fer-ho més enllà, ampliar el termini fins al 30 de setembre, i adequar en aquest sentit doncs, les ajudes que s'estan donant per tal de no incrementar l'atur, no?, i mantenir vives aquestes empreses que sigui possible, d'acord amb la realitat. I d'acord amb la realitat significa doncs, que en aquests moments hi ha empreses que no han pogut obrir encara i, per tant, tenen tot el seu personal doncs, en ERTE,
sí.
Un expedient de regulació temporal encara, que té unes ajudes. També hi ha empreses doncs, que tenen parcialment els seus treballadors encara amb un ERTE total, però uns altres ja estan treballant, o, en el seu cas, també el que es farà és, que també crec que és important en aquest sentit, doncs fer una transició d'aquests ERTE, que es diu de força major, cap als de top, que es diu per causes econòmiques, que ja existeix, coses econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. No? Uh-huh. I en certa forma també penso que cal remarcar una cosa que crec que està molt en la realitat, no? Que és què pot passar si tenim un altre rebrot, no? En certa forma.
Efectivament, aquesta és la pregunta i sobretot el missatge que es pot transmetre a aquests centenars de milers de treballadors que arreu d'Espanya estan en aquesta situació d'ERTO i en alguns casos potser sense saber, no?, si podran tornar a treballar.
Clar, no, i fins i tot, en aquest sentit, aquests que encara doncs, no han pogut tornar a treballar continuaran en aquesta situació, però no entrant a l'atur i cobrant el seu sou, però sobretot el que és important és en cas d'un nou rebrot en aquest acord s'ha previst que es pugui una altra vegada incorporar els ERTEs, o sigui que les empreses puguin junt amb els treballadors doncs, acordar un ERTE per forces major, que jo crec que és important, no?, davant del risc que existeix en aquest sentit. No? Per tant, jo crec que és una previsió, una molt bona previsió, que només s'ha utilitzat en el cas que hi hagi un rebrot doncs, important, no? Com estem veient, per exemple, en altres països europeus, no? Alemanya, per exemple, amb 650.000 persones, a Renània, que ha hagut d'estar confinada. No?
Sí, sí.
Esperem que no sigui el cas, ni molt menys, però en aquest crec que és bo que la legislació, i a través de l'acord social, que aquests patronals tinguin en compte la possibilitat que es pugui donar. No?
Bé, doncs ens mantindrem pendents, sobretot del que vostè comentava, que continuï aquest esperançador diàleg social en l'àmbit espanyol, també a Catalunya. Potser una darrera qüestió és la previsió de recuperació econòmica, que sobre això és difícil també saber com poden anar les coses, més enllà del que passi amb aquests ERTOs després del 30 de setembre. Senyor Toni Picó, aquesta recuperació, vostè s'apunta a les previsions més pessimistes, més optimistes, incertes?
Jo sempre soc d'aquells que intento veure el got mig ple, no? El que en qualsevol cas és clar és que hi ha sectors econòmics que doncs, continuaran en una situació molt complicada. No se'ns escapa, per exemple, doncs, el sector turisme, tot el que són els hotels, l'hostaleria, les línies aèries, que sense cap mena de dubte no tindran una temporada doncs, estiuenca tan important com
clar.
És a Espanya.
No vindran tots de cop, els turistes, clar.
Exacte. I en aquest sentit, doncs, això té unes conseqüències, no?, en els llocs de treball que genera i en l'economia que genera, no? En qualsevol cas, jo crec que sigui com sigui, a veure, aquesta crisi, aquesta pandèmia, no?, una crisi sanitària que està comportant, doncs, una crisi econòmica, també una crisi social, per desgràcia, doncs el que requereix és repensar moltes coses, no?, per tal de que tinguem una economia més preparada i una economia més potent, no? Precisament, doncs, aquestes darreres dues setmanes la FEDOE ha fet una cimera empresarial, no?, en què tots els sectors econòmics doncs, han pogut explicar el que creuen que s'ha de fer per tal de reconstruir una reconstrucció econòmica, una reconstrucció social, i s'han parlat de temes doncs, molt importants, com per exemple el consens i el diàleg social, la confiança i la seguretat jurídica, la necessitat de visió a mig i llarg termini, o, per exemple, la reindustrialització. Jo crec que està clar que hem de fer una aposta molt clara per la indústria, no?, que promou un treball estable i qualificat, no?, i amb uns sous. O també, per exemple, la igualtat d'oportunitats i la inclusió social mitjançant la formació. No? Penso que són coses que, evidentment, hem de treballar i s'ha de fer. No? Per exemple, avui també, saps que al Congrés dels Diputats hi ha una comissió, no?
Sí.
Que és la que es diu la reconstrucció econòmica i social, sí. Que en principi la setmana que ve doncs, haurà d'emetre unes conclusions, no?, dirigides en aquest sentit, doncs, a rellençar l'economia i a fer-la més forta.
Mm-hmm. Doncs bé, esperem que aquests treballs també en el terreny polític parlamentari. Vostè que ha estat diputat i que ara des de la COE també es dedica amb altres persones a les relacions amb les Corts, important que el treball legislatiu també asseguri aquesta garantia d'una recuperació amb el mínim impacte possible. Ja sabem que la crisi serà forta, però esperem que ens recuperem tan ràpid com puguem.
Sí, de la mateixa forma, doncs que els agents socials, els sindicats i les patronals doncs, fan un esforç per arribar a acords que mai satisfan 100%, no?, les seves aspiracions, però que donen la força, donen un valor aquest consens, doncs esperem que a nivell polític també pugui existir aquest consens, no? Sempre tenint en compte el que tu dius, pensem l'economia, generem treball i salvem totes aquelles situacions socials, doncs, que només es poden salvar a través de la creació de llocs de treball i de generació d'economia.
Moltíssimes gràcies, senyor Toni Picó, advocat, membre de l'equip de relacions amb les Corts de la patronal Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE. Que vagi molt bé tot aquest treball de diàleg social tan important, i avui amb aquesta esperançadora notícia dels ERTOs. No és que ens alegrem que els ERTOs durin més, sinó que són una protecció necessària, millor que no pas l'atur. Vaja, un mal menor, per entendre'ns.
Ah, exacte. És una mesura de protecció per als treballadors i una mesura per rellençar aquelles empreses quan puguin fer-ho.
Que vagi bé novament, com li deia, moltes gràcies i fins una altra, senyor Picó.
Igualment, Ignasi, una forta abraçada.
Adéu-siau. Passen 5 minuts i mig d'un quart de set.
Ràdio Estel.
Nous hàbits, noves formes de treballar, nous looks, nous hobbies, noves salutacions. Tot ha canviat, i nosaltres també. Per això tens descompte en totes les coses noves que puguis necessitar. Nous temps, noves rebaixes. Fins al 31 d'agost al Corte Inglés.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Minuts per a l'actualitat del Sant Pare i de la Santa Seu. S'ha presentat aquest matí a l'Aula Pau VI del Vaticà el nou directori de catequesi, elaborat pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització a partir de la idea que l'Evangeli sempre és actual. En la presentació d'aquest document han participat Rino Fisichella, president del Dicasteri, el secretari Octavio Ruiz Arenas i el delegat de catequesi Franz Peter Teberts van Elst. Fisichella ha destacat que la publicació d'un directori per a la catequesi representa un esdeveniment feliç per a la vida de l'Església, ja que pot marcar una provocació positiva i alhora permet experimentar la dinàmica del moviment catequètic, que sempre ha tingut, ha afegit, una presència significativa en la vida de la comunitat cristiana. Ha dit també que, després de molt de temps d'esforç, i després d'una àmplia consulta internacional també, aquest escrit és un document de la Santa Seu que ara es confia a tota l'Església. Ha explicat igualment que es dirigeix en primer lloc als bisbes perquè són els primers catequistes entre el poble de Déu, però, a més, els primers responsables de la transmissió de la fe. Aquest nou directori fa seva la centralitat del querigma que s'expressa en sentit trinitari com a compromís de tota l'Església. S'articula tocant diversos temes que remeten a l'objectiu de fons. Una primera dimensió és la mistagògia, que es presenta a través de dos elements complementaris entre ells. En primer lloc, una renovada valorització dels signes litúrgics de la iniciació cristiana, i a més, com a segona qüestió, la progressiva maduració del procés formatiu en què està implicada tota la comunitat. Una altra novetat del directori és el vincle entre l'evangelització i el catecumenat en les seves diverses accepcions. Aquí tenim també la urgència de portar a terme una conversió pastoral per alliberar la catequesi de certs llaços que li impedeixen ser eficaç. El motiu de la publicació d'aquest directori ha estat, en definitiva, el procés d'inculturació que caracteritza en particular la catequesi i que, sobretot ara, demana una atenció molt particular.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
El papa va recordar ahir, al final de l'audiència general, els afectats pel terratrèmol d'aquest dimarts a Mèxic. Un violent moviment sísmic va colpejar el sud del país i va causar diverses víctimes, ferits i importants danys. Francesc va invitar tothom a pregar per tots ells perquè trobin força i suport en l'ajuda de Déu i dels seus germans i germanes. Aquest terratrèmol de 7,4 graus va sacsejar al sud de l'estat d'Oaxaca. D'aquesta manera, el pontífex ha culminat una reflexió setmanal dedicada novament a la pregària, en què ha assegurat que Déu és el veritable company de camí dels éssers humans. El Sant Pare s'ha centrat en la figura del rei David com a pastor, poeta i somiador. El pontífex va dir, concretament, que aquest històric rei i sant té un somni que és el de ser un bon pastor. Referint-se a la descendència del personatge bíblic de David, del qual es dirà que Jesús és hereu, el bisbe de Roma va comentar que les promeses ja apuntaven que d'aquesta descendència ve el Messies, un rei totalment segons el cor de Déu, en perfecta obediència al Pare. En aquesta línia va afegir que l'acció realitza fidelment el seu pla de salvació. El papa va explicar que l'episodi de David comença als turons al voltant de Betlem, on pastura el ramat del seu pare Jessé. El pontífex va recordar, a més, que David, quan s'haurà de preocupar del poble per voluntat de Déu, no durà a terme accions gaire diferents en relació amb les de pastor. En un altre moment, el Sant Pare va destacar que la imatge de pastor també s'utilitza amb Jesús, el bon pastor que coneix les seves ovelles. Com a qüestions dels contrastos de David, el pontífex el va definir com una persona sensible que estima la música i el cant, amb la cítara que l'acompanyarà sempre, unes vegades per elevar a Déu un himne d'alegria i altres per expressar una lamentació o per confessar el seu propi pecat.
Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería, se había convertido en un enfermo de poder. Por otra parte, apreciamos que David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos.
Francesc va comentar igualment que la vida de David mostra la profecia d'un altre rei, ja que ell és només anunci i prefiguració. Finalment, el bisbe de Roma va explicar que enmig d'una vida plena de contrastos i incoherències, com dèiem, es pot dibuixar un David sant i alhora pecador.
Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. David fue todo esto, pero hay un hilo conductor que une toda su vida y que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con el Creador.
El pontífex va assegurar, en definitiva, que David ens ensenya a fer entrar tot en el diàleg amb Déu, tant l'alegria com la culpa, tant l'amor com el sofriment, l'amistat i una malaltia, perquè tot pot convertir-se, va concloure, en una paraula adreçada al tu que sempre ens escolta. I una última reflexió es va centrar en la importància de la pregària. El Sant Pare va dir que ens dona noblesa i és capaç d'assegurar la relació amb Déu, que és el veritable company de viatge de l'home enmig de les dificultats de la vida.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
I el papa ha donat 2.500 proves de Covid-19 al Ministeri de Salut de Gaza, a Palestina, a través de la Congregació per a les Esglésies Orientals. El lliurament dels kits ha estat coordinat per la Delegació Apostòlica, pel Patriarcat Llatí de Jerusalem i per Càritas Jerusalem, i ha tingut lloc ara fa uns 8 dies, segons ha explicat el mateix Patriarcat. Els kits van ser lliurats per Càritas Jerusalem i Gabriele Romanelli, rector llatí de la Sagrada Família a Gaza. La donació forma part de les iniciatives promogudes pel Fons d'Emergència impulsat pel Papa per ajudar els països més afectats per la propagació del Covid-19. Entre ells, Síria va rebre, per exemple, 10 ventiladors, mentre que 3 més van ser donats a l'Hospital de Sant Josep, a Jerusalem mateix. A més, els equips de prova Covid-19 van ser enviats a l'Hospital de la Sagrada Família a Betlem. La donació del Papa forma part del que s'anomenen carícies, amb què Francesc es fa present i proper, fons que són oxigen per a les zones en dificultat i després respiradors, subministraments mèdics, farmacioles que viatgen arreu del món, per exemple, des de l'Equador fins a Romania, des del Brasil fins a Espanya, també a Nàpols i Lecce, al sud d'Itàlia, tot combinat amb trucades telefòniques que arriben a bisbes, comunitats, metges i infermeres que experimenten sofriments i dificultats tant a les sales dels hospitals com en les cúries o associacions de voluntaris en primera línia i moltes altres persones. Per a tothom hi ha una paraula o un gest i molta gratitud. Fins aquí el Diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
I acabem comentant-vos que el cardenal Joan Josep Omella presidirà aquest diumenge a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona l'ordenació de 5 nous sacerdots. Són Jordi Avilés, Jordi Domènech, Vicenç Martí, Joan Mundet i Diego Pino, tot just 8 mesos després de la seva ordenació diaconal. Demà us oferirem en el Mirador de l'Actualitat un ampli reportatge amb testimonis, la veu de 3 d'ells que explicaran el seu procés vocacional i com viuen aquest moment. D'aquí a uns minuts, una mica abans de 6:45, el comentari de l'Evangeli del dia, a 6:45 les vespres des de Montserrat i immediatament després, cap a 7:15, la missa des de la Catedral de Barcelona. Seguiu a Ràdio Estel.